L'esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
Tot a punt per l'inici del Mundial de Fórmula 1. Aquesta pròxima matinada a Austràlia comença el Mundial de Fórmula 1 més apassionant dels últims anys i competiran molts pilots joves amb ganes de guanyar el Mundial, 3 o 4 equips amb cotxes teòricament guanyadors, hi haurà rivalitat entre personalitats fortes i, a més, hi ha hagut canvis d'equip amb morbo. Tot plegat ha marcat una pretemporada calenta, amb tothom molt pendent dels cronos, però també de les actituds i les declaracions dels protagonistes. A partir d'avui ja no es podran amagar res. Comença el gran circ de la Fórmula 1. Com cada any, el Mundial comença a Austràlia, on d'aquí a una estona es fa la primera sessió d'entrenaments. Anem doncs cap allà, anem a Melbourne. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda. D'aquí poc més de 4 hores, a les 12 de la nit a Catalunya, a les 10 del matí a Austràlia, comença oficialment la temporada de Fórmula 1. Els tres primers classificats la temporada passada, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton i Fernando Alonso, han coincidit avui fora de l'asfalt a la primera roda de premsa oficial de l'any. L'estampa ha estat força curiosa perquè Hamilton li ha llançat floretes al seu excompany d'equip i Fernando Alonso ha driblat a la perfecció qualsevol pregunta compromesa. Des de la distància, Raikkonen s'ho ha mirat endormiscat, com sempre, que li toca compareixer en públic. Fernando Alonso és lògic que compta les hores i minuts que li queden per pujar a monoplaça i redebutar amb Renault de manera oficial. Només així sabrà, diu, on es troba realment l'equip.
A ver cómo rinden también los demás equipos. Nosotros sabemos las posibilidades que tenemos. Sabemos también, en cuanto a reglajes del coche, pues los entrenos son un poco difíciles. A veces pruebas una cosa, otra vez otra. Aquí pones toda la carne en el asador, ¿no? Llega la primera carrera y pones todo lo mejor que tienes en el coche y es ahí el momento donde sí que tengo curiosidad de ver dónde estamos.
Als entrenaments d'aquí unes hores, Alonso estrenarà un nou aleró posterior que li podria fer retallar alguna dècima respecte als cotxes capdavanters. Ull, per cert, amb les temperatures a Albert Park. Avui s'ha arribat als 39 graus i demà es podria arribar als 40.
N'estarem pendents a Catalunya, a Ràdio Catalunya Informació. A partir de les 12, doncs, comencen ja els primers entrenaments lliures, primer, després els oficials, i diumenge, també a la matinada, de dissabte a diumenge, hi haurà la primera cursa del Mundial de Fórmula 1. Tot això pel que fa referència a aquest esport, però ara entrem de ple en el futbol. Falten 2 minuts per arribar a 3:15. El Barça se centra a la Lliga, amb un partit a Almeria que és més difícil del que sembla. D'una banda, pel rendiment pobríssim que el Barça té a fora de casa, de l'altra, perquè s'ha generalitzat una mena de desànim entre l'afició del Barça que podria encomanar-se també als jugadors. I en tercer lloc, però no menys important, perquè Frank Rijkaard tindrà molts problemes per fer l'alineació per culpa de les baixes, unes per lesió i unes altres per sanció. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
La llista de baixes del Barça per jugar a Almeria és àmplia, especialment jugadors del sistema defensiu.
Deco es baixa per problemes musculars al bessó, que ja li van impedir jugar diumenge passat contra el Villarreal. Touré, que avui s'ha quedat al gimnàs després de la infiltració de dimarts, té poques opcions de jugar diumenge, igual que Márquez, que es continua recuperant del cop al peu que va rebre fa 3 setmanes a l'estadi del Celtic Park. Per tant, Edmilson podria ocupar la posició de pivot defensiu i Rijkaard té opcions de completar el mig al camp amb Xavi, Iniesta o Gudjonsen. Malgrat aquest panorama a priori poc optimista, Milito creu que redreçaran la situació i que disposaran de més oportunitats per retallar distància amb el Madrid.
Yo lo siento sinceramente que hayan perdido la confianza. Si bien en Liga estos dos últimos partidos las cosas no salieron realmente mal, no hemos conseguido los resultados que queríamos. Después en Copa estamos en semifinales, en Champions somos el único equipo español en estar en cuartos de final. Y en Liga, si bien otra vez se ha alejado el líder, pienso que vamos a tener otra oportunidad y es ahí cuando debemos aprovecharla.
Qui tampoc podrà jugar al Almeria és Ambrota, sancionat per acumulació de targetes. La bona notícia és la recuperació d'Oleguer, que avui ha rebut l'alta mèdica de la fractura a la mà que l'ha tingut un mes al marge de l'equip. Puyol reapareix després de no jugar contra el Villarreal per sanció. Milito reconeix errors defensius als últims partits, però no per fer trontollar la solidesa defensiva que ha acompanyat l'equip fins ara.
Fueron 2 partidos que la verdad que las cosas no han salido bien y bueno, hemos perdido, hemos obviamente recibido goles. Pero fueron estos 2 partidos puntuales, ¿no? Esperemos que que esto se corte de manera inmediata, ya el próximo domingo con el Almería, que podamos ganar y mostrando nuevamente esa solidez que hemos tenido a lo largo de la temporada.
Ronaldinho per molèsties a l'abductor dret i Giovanni per molèsties al turmell esquerre no s'han entrenat. A més, Messi de baixa. Rijkaard haurà d'esperar l'evolució de tots dos jugadors per dibuixar la possible línia d'atac. El Barça ha fet avui l'últim entrenament a la Masia abans d'exercitar-se demà i dissabte a porta tancada per preparar el partit de diumenge. Demà, per cert, es fa el sorteig als quarts de final de la Champions a la ciutat suïssa de Nyon.
Ara ho explicarem més àmpliament, però les lesions i les baixes marquen l'actualitat del Barça els últims dies. Tot va començar amb la lesió de Messi, un Messi que avui mateix té previst marxar cap a l'Argentina. Jordi Borda, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Demà esperen a Messi a Rosario, on començarà aquesta recuperació.
Sí, hi ha tanta expectació aquí a l'aeroport del Prat, sobretot de mitjans de comunicació, que esperen Leo Messi, que ha estat car de veure després de la seva lesió al partit contra el Celtic, com mesures de seguretat i també expectacions expliquen que hi ha a l'aeroport de Buenos Aires. Allà esperen també Leo Messi per saber exactament què pensa fer en la recuperació. El cas és que Messi estarà 3 setmanes a Rosario, la seva població natal, fent la segona fase de la seva recuperació, estarà 3 setmanes i després tornarà a Barcelona per fer els últims 15 dies. Estarà supervisat per responsables de recuperació física de l'AFA. Dos d'ells ja s'han desplaçat a Barcelona, s'han reunit els últims dies amb els serveis mèdics del Barça per no deixar res a la improvisació de cara a aquesta segona fase de la recuperació.
Per ser Jordi, que de l'Argentina també podria venir el rival del Barça, el Gamper, d'aquest estiu.
Sí, ho hem explicat a Catalunya Informació, el Boca Juniors és el rival amb qui el Barça manté negociacions més avançades per ser el rival amb qui l'equip blaugrana s'enfronti a finals del mes d'agost al trofeu Joan Gamper. Queda en el marc de la política de la junta directiva de Joan Laporta de tornar a potenciar el Gamper amb grans rivals. Ja ha estat el Boca Juniors un rival del Barça en l'època moderna, ara ho pot tornar a ser.
N'estarem pendents si finalment és el Boca Juniors o si bé opten per un altre rival. Gràcies, Jordi, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Del Barça avui n'han parlat també a Madrid. Ha estat el brasiler Julio Baptista. Partint de les declaracions d'ahir d'Henry i a 600 quilòmetres de distància, Baptista s'ha atrevit a fer un diagnòstic del que li pot estar passant al Barça. Toni Rigal, Madrid, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El brasiler del Madrid diu que el problema del Barça podria ser tenir massa estrelles al vestidor.
Julio Baptista ha vaticinat que el Barça tindrà problemes. El migcampista brasiler ha explicat que l'origen de les complicacions que té l'equip de Rijkaard es troba en l'excés d'estrelles al vestidor i en la dificultat de poder-los conjuntar al terreny de joc.
Eso es lo que tiene, ¿no? A veces tener tantos jugadores buenos, intentar acoplar a cada uno donde le gusta jugar es complicado, ¿no? Y nada más cuando a veces las cosas no se salen tan bien, pero ese es un problema, yo creo que apartado de ellos. I nosaltres estem al marge d'això, no?
Baptista ha assegurat que no canviaria la situació del Madrid per la del Barça, tot i que els blaugranes continuen encara a la Champions i a la Copa del Rei. Les paraules de Baptista no les comparteixen altres companys del vestidor, com ara Casillas, que ha dit que prefereix continuar amb opcions en totes les competicions a canvi de cedir el liderat. A canvi, el brasiler ha fet de portaveu del sentit del vestidor del Madrid, on hi ha malestar perquè l'entorn no ha valorat que l'equip de Schuster tingui la Lliga a l'abast.
No lo sé, parece que para la prensa no es mérito ganarla, ahora ganar la Liga no sería mérito para nosotros. Nosotros no hemos quitado valor de ninguna, en ningún momento, de ninguna competición. Nosotros queríamos ganarlas todas. Sabemos que a veces no se puede, por una serie de factores, no se gana. Entonces, pues para nosotros lo importante ahora tenemos la Liga, y para nosotros la Liga es lo más importante ahora.
El Madrid jugarà dissabte contra el Depor a Riazor amb les baixes de Van Nistelrooy, Robben i Sergio Ramos i amb Cannavaro a l'11 titular.
Doncs encara dos apunts més referents al Barça, perquè a banda de la situació de la Lliga, els aficionats blaugrana també estan pendents de la Champions. I és que demà, Udal, els aficionats del Barça coneixeran el teòric camí del seu equip cap a una hipotètica final de la Lliga de Campions, perquè se sortegen els quarts de final i les semifinals en un bombo on hi ha el bo i millor del futbol europeu.
El sorteig es farà a la ciutat suïssa de Nyon a partir de la 1 del migdia. Dels 7 rivals que li poden tocar al Barça, n'hi ha 4 d'anglesos, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester United i l'Arsenal. Un d'italià, la Roma, i un altre d'alemany, el Schalke 04, a banda d'un de turc, el Fenerbahçe d'Istanbul. El sorteig de demà és pur, és a dir, que ja no hi ha caps de sèrie ni avantatges d'entrada per jugar el partit de tornada a casa. Dels 8 equips que han arribat als quarts de final de la Lliga de Campions, Només 3 l'han guanyat ja, el Barça, el Manchester United i el Liverpool. 2 més han jugat una final, l'Arsenal i la Roma. El Chelsea ha arribat com a molt lluny a les semifinals, mentre que el Schalke 04 i el Fenerbahçe arriben per primer cop a la seva història a uns quarts de final d'aquesta competició.
Si féssim una enquesta entre els seguidors del Barça, segurament els rivals més temuts són els anglesos, qualsevol dels 3, i en canvi els que en teoria són més assequibles, o això és el que diria el Dòpic, serien el Schalke 04 i el Fenerbahçe d'Istanbul. Després, les coses van com van, veurem què és el que depara demà el sorteig, us ho explicarem aquí a l'Esport al punt vespre. I encara un nou apunt del Barça, perquè el club ha engegat el procés per construir la nova masia, una residència d'esportistes que ha de substituir l'actual masia del Barça i que es farà als terrenys de la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. L'Ajuntament d'aquest municipi ha confirmat avui oficialment que el Barça ha demanat la llicència d'obres per començar la construcció de l'edifici, que tindrà 5 plantes i uns 6.000 metres quadrats. De fet, la construcció d'aquesta residència ja estava prevista en el projecte inicial de la ciutat esportiva, però ara s'ha refet. Aquest edifici acollirà les futures promeses del plater blaugrana de fora de Barcelona. L'actual masia és previst que es reformi per tal que aculli les oficines institucionals del Club Blaugrana.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Et portem el millor rock a casa. Les 7 edats del rock, una sèrie de la BBC. I aquesta nit, descobreix la història del heavy metal amb Black Sabbath, Iron Maiden i Metallica. Sputnik, aquesta nit, al 33.
De la muntanya
a la passió de Cervera.
De la platja
a la passió de Cervera.
De la ciutat
a la passió de Cervera.
D'aquí
a la passió de Cervera.
Venda d'entrades a Servicaixa i al Cort Inglés. Més informació a lapassiodecervera.com.
Cervera, ciutat de la passió.
Catalunya Ràdio i ara Lleida amb la passió de Cervera.
Per 400.000 euros, de quin color és la bandera groga i blanca del Vaticà?
Groga i blanca?
Correcte!
Arriben a 4 els càstings del primer concurs en el qual et donem totes les preguntes i totes les respostes. Si encara no t'has baixat les preguntes, fes-ho a 4.com. Prepara't per guanyar 400.000 euros i presenta't el proper dilluns a partir de les 10 del matí a l'Hotel Aire, carrer Casp, número 103 de Barcelona. Practica 4.
L'Esport al punt. Òscar Fernández. Catalunya Ràdio.
D'aquí a 7 minuts seran les 8 del vespre. A l'Espanyol, Iñaki Lafuente tornarà a tenir una oportunitat. El porter basc el van fitxar a l'estiu pensant que hauria de substituir Cavani durant la Copa Àfrica. Una inoportuna lesió, però, va fer que la gran oportunitat de Lafuente s'escapés sense que el poguessin veure gaire en acció. A més, com que l'Espanyol va caure eliminat de la Copa del Rei molt aviat, tothom estava convençut que difícilment tornaríem a veure Lafuente a la porteria del club blanquiblau. Però diumenge hi torna. Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
La sanció a Cavani després del que va passar al final del partit contra el Madrid dona una nova oportunitat a Iñaki Lafuente.
Sí, Lafuente assumeix que aquest diumenge jugarà per la sanció de Cavani, que el seu lloc natural és a la banqueta, tot i que ell no es conforma amb aquest rol que li ha tocat.
Nunca se sabe, ¿no? Yo en este fútbol he vivido situaciones de todo tipo y cuando todo parece que es negro, de repente se convierte en blanco. Por lo tanto, creo que bueno, pues que lo importante es estar bien para si eso se produce, ¿no? Y no pensar tanto en bueno, pues el domingo que viene voy a volver al banquillo o el domingo que viene o la situación que se vive, ¿no? Yo creo que no hay que profundizar mucho y sí en el hecho de aportar lo máximo al equipo.
Lafuente tornarà a jugar diumenge contra el Mallorca a Montjuïc després que la lesió que es va fer a finals de gener li va impedir ocupar la porteria de l'Espanyol uns quants partits. Va tenir la mala sort de lesionar-se just quan Cavani estava a la Copa d'Àfrica.
Quan podia disputar una sèrie de partits d'una manera regular i además encontrando muy bien como me está encontrando, pues bueno, pues el hecho de que llegas a esa lesión pues fue un palo, pero es fútbol y esto forma parte de ello, ¿no? Y ahora pues bueno, ya estoy recuperado, estoy bien. Este domingo hay otra nueva posibilidad y bueno, yo espero hacerlo lo mejor posible y sobre todo, bueno, pues que mi trabajo al final sirva para que el equipo se vea beneficiado.
Lafuente es va fer una estrabada muscular al recte anterior de la cama dreta que el va tenir 5 partits de baixa. La lesió va obligar l'Espanyol a fer pujar el porter del filial Kiko Casilla i a fitxar Javi Ruiz com a solució d'urgència. La Fuente està cedit per l'Atlètic de Bilbao i l'Espanyol no farà efectiva l'opció de compra, que és de 2 milions d'euros.
Esperem que li vagin bé les coses a Iñaki Lafuente, a la porteria de l'Espanyol. Dissabte 26 d'abril, encara queda molt, a les 5 de la tarda jugarà un partit molt especial al Palau Olímpic de Badalona. Les seleccions de Catalunya i de l'Argentina jugaran un partit internacional de showball, on la principal atracció serà Diego Armando Maradona. Bernat Gisbert, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
En el showball, el camp està envoltat de diverses tanques on la pilota va rebotant i gairebé mai surt. És per això que és un joc molt dinàmic.
Sí, a més d'això, Maradona no només jugarà al partit, sinó que s'ha compromès a participar en un acte de la campanya Padrina un futbolista de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol. Roger García, que serà un dels jugadors de Catalunya, ha explicat què significa la participació de Maradona.
Poder jugar o poder veure Maradona un altre cop per aquí, en un futbol que encara pot donar molt de si ell, amb tot l'equip que porta, doncs jo crec que serà super atractiu, excitant per tots.
La selecció catalana tindrà dos seleccionadors, l'exjugador del Barça Josep Maria Fuster i l'exjugador de l'Espanyol Daniel Solsona. Fuster ha explicat que la llista de preseleccionats catalans encara no està tancada. De moment hi haurà els germans Roger i Òscar García, Busquets, Guardiola i els dos darrers confirmats avui, Àlex Fernández i Manel Serrano, entre d'altres. No tots els preseleccionats jugaran al partit. Fuster n'ha explicat els motius.
Només dit de bé 12 el dia del partit, perquè si no, els entrenadors que tenim aquesta feina és molt desagradable tindre gent que veus que quasi no pot ni participar. Després de Setmana Santa es farà un partit o dos, si convé, i veurem la gent que té actituds per jugar aquest futbol.
Siguin quins sigui els 12 seleccionats, Catalunya tindrà un equip molt competitiu i amb bons jugadors.
L'esport al punt. Edició Vespre.
Schlecker. Schlecker. Preus impressionants. Schlecker.
Estalvia un euro comprant tovalloletes Pampers. Idea del dia del pare. Colònia Crossmin, un euro més barata. Gran oportunitat. Rosers per només 1,99 €. Schlecker.
Cotxet Chico. Només 67,99 €. Schlecker.
El primer programa esportiu en català de la mitjanit també és de Catalunya Ràdio.
Els millors anys de la nostra vida amb Bernat Soler. 53.000 oients.
Ho diu el baròmetre de la comunicació i la cultura.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Faltant 3 minuts per arribar a les 8, tornem a parlar de motor, però no de Fórmula 1, sinó de motociclisme. Diumenge passat va començar el Mundial amb un paper destacat de dos pilots d'aquí. El debutant Jorge Lorenzo va acabar a la segona posició de MotoGP i Dani Pedrosa, tot i estar convalescent, va ser tercer. Aquests resultats fan preveure una temporada amb lluita intensa entre Lorenzo i Pedrosa, dos pilots que ni es parlen arran de la rivalitat que ja tenien quan competien tots dos als 250. I aquella rivalitat, en lloc d'apagar-se, revifa. Jorge Lorenzo acusa Pedrosa de no haver-lo felicitat al podi de Qatar diumenge passat, i això no ha agradat gaire al mallorquí. Sentiu-lo.
Yo en su lugar hubiese felicitado a un debutante que ha hecho segundo, pero yo no soy Dani Pedrosa. Y aunque te sepa mal por dentro, pues en ese momento tienes que ser un señor y decir, ole, o sea, has hecho una carrera espléndida. Y eso por lo menos, aunque te sepa mal por dentro y te esté revolviendo el estómago y te sientes fatal, en ese momento tienes que mantener la cabeza fría, ser un señor y felicitar a... Eso es mi opinión, yo creo eso.
Vaja, no em negareu que la temporada de MotoGP promet amb aquests dos pilots, primer tenint molt bons resultats i després picant-se entre ells després de les curses. Avui ha començat l'europeu de natació d'Eindhoven a Holanda i ha començat amb un pes pesant de la delegació catalana. Gemma Mengual i l'equip de natació sincronitzada han estat les primeres d'entrar en competició. Com pensa en totes les grans competicions, s'han trobat amb una rival russa i amb uns jutges, Saudal, que tenen un criteri discutible.
Mengual s'ha classificat per la final de la prova de solo, amb la segona millor puntuació quedant només 100 mil·lèsimes per sota de la russa Ishenko. Ha guanyat l'exercici de rutina lliure, però després, en el de rutina tècnica, ha quedat per sota de la russa, segons Gemma Mengual. Hi ha hagut jutges que li han volgut rebaixar la nota i que s'han excedit. Demà Gemma Mengual farà les preliminars de la prova de duet per primer cop amb la tarragonina Andrea Fuentes.
Si ella té tot això d'avantatge, tinc que entrenar molt més que ella, no? I vaig dir, pues venga, tinc un any per apropar-me el més possible i el que faig és entrenar, no sé, tot el que puc d'hores i d'extra també a casa, saps? Perquè mires el vídeo, t'intentes saber com la seva forma de nedar, no sé què, perquè al fi i al cap és un duo, saps? I, no sé, és un any a saco.
Hores d'ara, Eindhoven, es disputen també les proves preliminars de la modalitat de combo.
30 segons per arribar a les 8. Hem de parlar de ciclisme perquè s'estan disputant la París-Niça i la Tirrè-Adriàtic.
L'holandès Robert Gesing és el nou líder de la París-Niça. L'etapa que ha acabat avui al Mont Ventoux l'ha guanyat l'australià Cadel Evans. Mentrestant, la segona etapa de la Tirrè-Adriàtic l'ha guanyat l'italià Rafael Eliano i un altre italià, Enrico Gasparotto, és el nou líder.
Doncs amb ciclisme ho deixem. Són les 8. Gràcies, bona tarda.